Ràdio Estel. Informatius.
És la 1:00, us informa Olma Giró. Els treballadors de Ryanair convoquen 6 dies de vaga per aquest estiu. L'aturada començarà el dia de Sant Joan, divendres de la setmana que ve, i s'allargarà fins al dissabte 2 de juliol. Els treballadors denuncien que a dia d'avui encara no han aconseguit signar el seu primer conveni col·lectiu amb l'aerolínia, per la qual cosa asseguren que Ryanair ha forçat aquesta vaga. Asseguren que porten més de 8 mesos negociant, però que l'aerolínia s'ha aixecat de la taula després d'arribar a un acord amb Comissions Obreres. Actualment a Ryanair i treballen uns 1.200 tripulants de cabina. I a tot això, els sindicats alerten d'un possible caos a l'aeroport de Barcelona aquest estiu si no s'incrementa el personal per atendre tots els viatgers, tal com passa ja en altres aeroports, aeroports europeus. Des de l'aeroport del Prat, Sílvia Muñoz.
L'aeroport de Barcelona ha augmentat respecte al 2021 amb més d'un 300% de passatgers. Aquests dies s'han vist cues als mostradors de facturació i control de seguretat per falta de personal. José Ramírez, delegat sindical d'UGT a Ibèria i el responsable d'UGT a Catalunya del sector aeri, alerta de caos si no es posa més personal.
Hi ha un problema real i aquest caos es pot traduir també als aeroports de Catalunya i d'Espanya? Sí, evidentment sí que es pot traduir per no poder tenir una gestió correcta de les operacions de vol i de les plantilles.
Ramírez veu necessari un increment mínim del 20% de la plantilla.
Gràcies, Sílvia. I segons l'última enquesta que ha publicat el CIS, el Centre d'Estudis Sociològics, el Partit Popular guanyaria les eleccions a Andalusia amb 11 punts més que el PSOE i Vox se situaria en la tercera posició. Així doncs, la victòria del PP seria contundent i sumaria entre el 35 i el 38% dels vots, prop del doble del 20% que va obtenir a les eleccions del 2018. Per contra, el PSOE perd força i tindria entre el 23 i el 26% dels vots, mentre que Vox supera Ciutadans i obtindria entre el 13 i el 15% dels sufragis. Canviant de qüestió, l'Ajuntament de Barcelona endurirà les sancions contra les pintades i els grafitis a l'espai públic. Quan es tracti d'una pintada en una ubicació no autoritzada, la Guàrdia Urbana interposarà una denúncia de caràcter administratiu amb una multa que aniria dels 300 als 500 euros, intervenint el material de forma cautelar i elaborant un reportatge fotogràfic per determinar els efectes de reparar els danys. D'altra banda, quan suposi un desperfecte greu o bé es faci en un lloc catalogat, el consistori planteja la possibilitat d'instruir diligències penals que podrien comportar multes més elevades o penes de presó en cas que s'hagi fet malbé patrimoni històric o cultural. Més notícies. La Diputació de Barcelona destina prop de 900.000 euros per fomentar la seguretat i la salut a les platges de 25 municipis de la demarcació, excloent les de Barcelona Ciutat. Aquest pressupost representa un 3,5% més que l'anterior. El diputat de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, Jesús Nà, exposen declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que la major part d'aquest pressupost està destinat a la seguretat.
I ho fem incidint en la seguretat. D'una banda, a través del finançament dels serveis de prevenció, salvament i socorrisme, i aquí destinem el 96% de l'aportació que fem als municipis de la costa, de la campanya, de la platja.
D'aquesta manera repartiran 13.000 ventalls amb consells per protegir-se del sol i 8.000 pulseres per tal d'identificar els infants i facilitar així la seva trobada en cas de pèrdua. I acabem amb un últim apunt i en successos. El jutge decreta presó provisional sense fiança per a 5 dels detinguts divendres a Tarragona per tràfic de drogues. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 6è detingut ha quedat en llibertat amb mesures cautelars de retirada de passaport, prohibició de sortir del territori i compareixences en el jutjat. La causa està oberta per un delicte contra la salut pública. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Entre avui i demà ha quedat definit el quadre complet de seleccions que competiran en el Mundial de Futbol de Qatar, que comença el proper mes de novembre. Només queden dues places per definir i la primera d'elles se la jugaran aquesta nit al Perú i Austràlia, que s'enfronten en la final de la repesca a partir de les 8 del vespre. L'altre lloc se'l disputaran demà les seleccions de Costa Rica i Nova Zelanda. D'aquest partit en sortirà un dels rivals d'Espanya, el grupè, juntament amb Alemanya i el Japó. En bàsquet, el tècnic del Real Madrid, Pablo Laso, ha anunciat aquest matí la seva tornada a la feina després de recuperar-se d'un infart que va patir ara fa una setmana. Laso, però, no viatjarà amb l'equip blanc per disputar aquesta nit el primer partit de la final de l'ACB contra el Barça al Palau Blaugrana. En un missatge a través del Twitter, l'entrenador del Real Madrid ha agraït els missatges de suport i el que li heu rebut aquests dies. A tot això, encara l'ACB, el Baskonia ha comunicat que el terrassenc Joan Peñarroya és el nou entrenador de l'equip per les properes dues temporades. Al llarg de la seva carrera com a tècnic ha ocupat la banqueta del Baxi Manresa i darrerament ocupava la del València Bàsquet. I acabem amb un apunt de tennis. Novak Djokovic ja no és avui el número 1 del món. El rànquing ATP obre la setmana amb Daniil Medvedev al capdamunt de la llista, una fita que assoleix per quarta vegada en tota la seva carrera. Djokovic cau, per tant, al número 3 després de 10 setmanes com a millor tenista mundial. Segon és Alexander Zverev, Nadal en el quart lloc i Alcaraz en el setè. No es belluguen de posició pel que fa al rànquing femení, cap canvi destacat tampoc. La catalana Paula Badosa continua en el número 3 d'una llista que continua liderant Iga Swiatek.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem amb més notícies a les 2 a l'Estel migdia i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-1768. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. La proteïna.
Ara mateix que passen de la una, Déu-n'hi-do la gent com va arribant aquí a la ràdio, se'ls nota que estan una mica deshidratats.
Sí, que tenen ganes de xerrar amb nosaltres.
No, totalment. I ara ha arribat el moment de parlar de nutrició, el nostre espai, la proteïna. Ja sabeu que cada 15 dies doncs en parlem aquí al matí a Ràdio Estel. I ara, que estem en plena onada de calor, doncs hem volgut aprofitar per abordar un tema important, que de fet ho és sempre, no, Marta? Però especialment quan pugen les temperatures.
Sí, avui volem parlar de la hidratació i els seus efectes en els microorganismes de l'intestí. Mercè, que ja n'hem parlat algun dia, eh? Quins són els beneficis d'una bona hidratació a l'hora de fer la digestió? I quin impacte tenen per a la nostra macrobiota les begudes amb edulcorants?
Doncs per respondre a aquestes i moltes més preguntes, ja ens escolta a l'altra banda del telèfon l'Andreu Prados. Ell és farmacèutic, és dietista, nutricionista, especialitzat en comunicació científico-mèdica. També és professor del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Andreu, què tal? Com estàs? Un plaer tornar-te a tenir amb nosaltres.
Bon dia, Mercè. Molt acalorat. I vosaltres?
Sí que fas veu d'estar acalorat, de tenir calor.
Una mica. La calor ha arribat de cop aquest any, eh?
Déu-n'hi-do. Sí, no, jo, Andreu, jo és que ja... Sí. Ara em parlava amb el doctor Márquez, però és que a mi em costa ja dormir, eh? Directament, a les nits. No vull...
Sí, és pesat.
És molt pesat. Clar, tu ara no ens veus, Andreu, però ja saps que nosaltres, tant la Marta com jo, tenim sempre una ampolla d'aigua sobre la taula, sí. I ens anem hidratant durant tot el matí. Ho estem fent bé o no?
Molt bé. Això està molt bé. No esperar a tenir set és molt important amb aquesta calor.
I, per cert, fem bé bevent aigua o ens recomanaries prendre alguna altra cosa?
Pues mira, aquí la recomanació clara és que la beguda d'elecció sempre ha de ser l'aigua. El tema és que, com que molts cops ens costa l'aigua, tenim molts de trucos perquè ens faci més agradable, no? Per exemple, si nosaltres posem l'aigua en una ampolla de vidre, amb, per exemple, amb llimona, o amb unes fulles de menta, no? O amb una mica de fruits del bosc, i la deixem macerar a la nevera, i quan tinguem set l'anem a buscar, ja estem amagant una mica aquest gust insípid de l'aigua, no? Perquè l'aigua té gust, encara que no ens ho sembli. Llavors, tenim diverses estratègies, no? Aquesta és una. L'altra opció, la gent que sigui fan de les infusions fredes, pues, tindríem una altra opció, que al ser així una tipus rooibos, que és dolceta, ja no cal afegir sucre. I l'aigua, sobretot, eh? L'aigua amb gas o sense gas, però hauria de ser la principal d'elecció, perquè si no estem afegint calories extra que no toquen, no, diguem? I llavors, bueno, per això sempre l'aigua és la que els dietistes nutricionistes ens agrada recomanar.
Clar, abans deies, Andreu, que cal beure fins i tot quan no tenim set. Per què és important això? I què ens ve a dir? Per què ens reclama el cos en un moment determinat, doncs, això que tenim set?
Exacte, això és molt important perquè sempre s'ha dit, no, que podem estar 50 dies sense menjar, però només aguantem 3 dies màxim sense beure, no?
Com?
I què passa? Que el nostre cos és molt savi i ens està avisant a nivell d'alerta, no, que algo falla. El tema és que a mesura que ens fem grans, el motiu de beure sense set és que a mesura que ens fem grans perdem la sensació de set, no? És a dir, quan nosaltres tenim set, anem tard, per dir-ho d'una manera senzilla. En canvi, si nosaltres durant el dia anem bevent, no fa falta empatxar-nos d'aigua, no? Però si tenim l'ampolla d'aigua a prop, com feu vosaltres, i anem bevent, ja no cal esperar-nos a que el nostre cos ens doni senyals d'alarma, no? Perquè llavors això és important, doncs nosaltres anem bevent al llarg del dia, després parlem de les quantitats, si voleu, però evitem, no? Evitar tenir set, perquè és molt sensible. El nostre cos sense aigua no podem viure, no?
Clar, Andreu, però moltes vegades, jo no sé si us ha passat a vosaltres, però directament, doncs, quan estàs amb persones més grans, que els hi diem, els hi recomanem, heu de beure aigua, encara que no tingueu aquesta sensació de set, no?, que ens estàs explicant, Andreu, no sé si us ha passat, però moltes vegades en el meu cas s'enfaden i no volen beure aigua, no? Com, no sé si us ha passat, escolta, com ho motivem, això de dir, no? És que si no, et deshidrataràs, no, Andreu?
Clar, aquí, a veure, de tota l'aigua que hem de beure, sí que és cert que no fa falta que el 100%, no? Per exemple, un adult necessita al dia uns 2 litres, 2 litres i mig. Això equival, per fer-nos una idea, uns 8-10 gots d'aigua. La bona notícia és que no fa falta que tot sigui a base de líquid, no? S'estima que un 70% hauria de provenir de l'aigua, dels brous, d'aquestes infusions, i l'altre 30% de la fruita i la verdura. I aquí, tema motivació, és interessant, no? Però més que l'hàbit s'agafa a base de petites accions, no? I aquí els motius per recomanar-los és, hem de trobar realment el motiu de cada persona. Hi ha gent que li podrà estirar pel motiu que sigui, mira, és que si no beus aigua, no estaràs amb poca energia durant tot el dia, et cansaràs fàcilment, no tindràs ganes de fer res. Un altre motiu per una altra persona pot ser que si no beu aigua tindrà més arrugues i la pots aganxar.
Mira,
per aquí,
Mercè,
no?
Aquesta, un bon argument, apunta. Menys arrugues,
un altre motiu seria
no sabia,
que l'altra persona dormirà pitjor, no? Llavors aquí el missatge molts cops no és d'obligació, sinó explicar-li el per què, no?
Ara,
si a la gent explica'm el per què, connecta més. I llavors, bueno, pues, us he donat tres motius i aquí seria qüestió d'anar jugant amb això, no? I sobretot tirar de que molts cops aquesta imaginació, no? Per exemple, una gelatina, que hi ha gent que l'agrada, hi ha gent que no, però és una manera d'hidratar-se també. Si agafem l'opció que no porta sucre o la preparem a casa, pues ja ens estem hidratant. Ara que tenim l'època del gazpacho, que és molt fàcil
fer-ne
a casa o comprar-lo, ja estem hidratant. Per què no acompanyar un àpat amb un got de gazpacho, per exemple, no? En lloc de el típic got o els típics 2 o 3 gots d'aigua. La fruita, la natura també és molt sàvia, no? I ara mateix és una època que la fruita que tenim, com la síndria, ja és de la fruita que més aigua porta. Llavors és molt interessant fer aquesta recomanació no només de líquid, sinó de fruita i també verdura, no? L'amanida. Mm. L'amanida porta moltíssima fruita, no? I llavors, amb tots aquests consells i lligant-ho a les diferents motivacions que podem tenir, és una bona manera de començar.
Clar, ja tenim ara, diguéssim, diferents arguments per convèncer la gent doncs, de més edat, exacte, de que beguin aigua, però comentaves que necessitem una mitja de 2,5 litres d'aigua diaris. Això, aquesta quantitat també és per correcte, la gent gran, o la gent gran n'ha de beure més?
Això per un adult. Estaríem parlant per un adult sa, diguem, no? Aquí no estic parlant de la gent que tingui problemes renals. Gent sana, uns 2,5 litres. Sí, sí. Amb nens és una mica menys, però hem fet la mitjana del que recomana l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, no? I amb aquest balanç d'un 70% dels líquids, que seria com 6 gots de l'aigua, i la resta de la fruita i la verdura, no?
Per cert, Andreu, ara que estem parlant de la hidratació aquí a la proteïna, l'espai de nutrició al matí a Ràdio Estel, allò que es diu que el primer que hem de fer al llevar-nos, jo ho faig, és beure un got d'aigua, això és cert o no? O sigui, ho estic fent per algun motiu?
Pues mira,
ho estic fent
això,
bé o no?
Hi ha gent que li senta molt bé, hi ha gent que no, sobretot es fa molt perquè aquest got d'aigua estimula el tema del moviment intestinal, no? Sobretot sobretot gent que, per exemple, té tendència al restrenyiment o gent que a primera hora directament no li entra res, pues això és com una mica de, per dir-ho senzillament, posar a to la musculatura del tracte digestiu, no? Llavors, bueno, senta bé, en general senta bé, no? Però és més que res el motiu aquest de dir, pues bueno, ja començo i també t'ajuda a regularitzar tot el trànsit intestinal.
I ja per acabar el tema de l'aigua i trucs com, sobre com hidratar-nos millor l'aigua, dues coses. És tan bona la que trobem a l'ampolla com a l'aixeta, i també és igual de saludable l'aigua freda que la del temps?
Pues mira, dos preguntes molt bones, eh? La primera, de l'aigua de l'aixeta o la de l'ampolla? Si és potable, la de l'aixeta, és igual de saludable. Què passa? Que, per exemple, no? Jo soc d'un poble d'aquí del costat de la platja. Si vivim a prop de la platja, Barcelona, tota la zona del Mediterrani, serà una aigua dura, que es diu, i això afecta amb el seu sabor. Ens pot agradar més o menys, no? Però saludable ho és igual. Ho dic perquè a nivell organolèptic la gent molts cops diu, ostres, és que no té el mateix gust que si, per exemple, l'aigua de Madrid, no? Perquè és molt diferent el gust. Però és igual de saludable que la de l'ampolla. Hidrata igual, té les mateixes propietats, etc. I el que em deies de la temperatura és molt interessant perquè s'ha vist que a nivell d'hidratar,
sí,
l'aigua freda, no fa falta que estigui molt freda, però allò que té com un punt, que l'acabes de treure a la nevera, sí, hidrata una mica millor, mira, això es va veure amb esportistes, que els que s'hidrataven a base d'aigua freda estaven més ben hidratats, ho van mesurar, no?, amb uns paràmetres d'orina i tal, i hidratava més que l'aigua a temperatura ambient. Per tant, això, bueno, una recomanació que, ara que ve la calor, pues si l'aigua és freda,
millor,
sembla que hidrata més.
Ah, doncs mira, bon consell, Andreu, gràcies. Com podem saber nosaltres, perquè això ho estàvem anunciant, de fet, des de l'inici del programa, com podem saber que estem ben hidratats o per tot el contrari, Andreu, ens falta aigua al cos? Hi ha alguna manera? Hi ha alguna senyal?
Sí, hi ha un indicador molt senzill que tenim a l'abast i és amb el color de l'orina. Amb el color de l'orina, com més clar sigui, millor. Perquè molts cops hi ha gent que orina poc, no? I a sobre, quan orina, l'orina té un color tirant a groc, sí, fosc, no? Llavors, aquí la recomanació és l'orina hauria de ser clara com l'aigua.
O sigui, carai, sí, clara com l'aigua, estem, exacte, ben hidratats.
Exacte. En canvi, si veiem que és groga, aquest color, no?, que és una mica, això vol dir que aquí ja tenim un cert grau de deshidratació. Això és un indicador. És el més fiable, perquè, com us deia, el nostre cos triga a manifestar que estem hidratats. Un altre símptoma és que ens agafen així com uns marejos, no?, que, ostres, em costa concentrar, estic espès avui, no? Pues això també podria ser una senyal que ens indiqui que a veure si necessitem tenir l'aigua més a prop, no?
Andreu, parla'ns dels beneficis que té per al nostre macrobiota, que ho anunciàvem al principi, estar ben hidratats.
Sí, això és un tema molt novedós, perquè us he parlat algun cop de que és important el que mengem, no? La fibra, dèiem, etc. I fins l'any passat que va sortir aquest estudi, no sabíem que l'aigua realment era un nutrient també important per la nostra, pels nostres bacteris de l'intestí, no? Es van agafar 3.000 persones, sobretot eren dels Estats Units, i es va veure que l'aigua contribueix a tenir un intestí amb molta diversitat de bacteris saludables, no? I tenir molts bacteris a l'intestí significa que tenim una salut digestiva més bona. Llavors, bueno, va ser interessant l'estudi. Curiosament, l'opció de l'aigua que va sortir més bona és la de l'aixeta, pel que dèiem abans, no? L'aigua de l'aixeta va ser una de les que es va relacionar amb més diversitat d'aquests bacteris de l'intestí. I tot i que l'estudi és el primer que s'ha publicat sobre aquest tema, bueno, ens deixa clar també que un altre motiu de pes, no?, és que si volem tenir un intestí a prova de bales, que dic jo, pues beure aigua és un altre motiu per tenir aquest intestí sa i aquests bacteris intestinals el més diversos possibles.
Clar, perquè d'alguna manera, Andreu, ara ho estaves comentant tu, no totes les aigües tenen el mateix ús. Jo moltes vegades he obert aquest debat i hi ha gent que no està d'acord, però clar, pel tipus de mineralització entenc que hi ha aigües.
Correcte.
I aigües, no, Andreu?
Correcte. Aquí és un tema, sobretot, la mineralització dèbil, que, per exemple, s'utilitza pels biberons dels nens, no? Té un gust completament neutre. En canvi, si tu agafes un... I quan vas a un restaurant, ho veus, no? Hi ha aigua que és més dura, que es diu, perquè porta més minerals, perquè, de fet, el gust de l'aigua depèn molt de la concentració de minerals que té. Encara que nosaltres no els veiem a simple vista, no? L'aigua té uns minerals, magnesi, calci, etc., i això influeix en el seu gust. Llavors, bueno, hem de trobar aquí l'aigua que més ens agradi, i la qüestió final és trobar les estratègies, no? Com el que us deia dels fruits, la llimona, si l'aigua de l'aixeta ja ens agrada, doncs ja ens va bé. I aquests petits trucs, no?, que ens faran la vida més fàcil a l'hora d'estar hidratats.
Mira, Andreu, ja per un moment hem pensat que has entrat a la peixera, perquè t'escoltàvem amb aquest...
Que s'estava ofegant, l'Andreu.
Que diem, és que s'està endinsant, diguéssim, que ens ha dit que està a prop de la platja i ens estaves fent...
Sí, la tinc aquí davant, però és salada, aquesta.
No seria convenient, beure aigua salada.
No seria convenient, no?
Avui estem amb l'Andreu Prados, aquí al matí a Ràdio Estel, farmacèutic i dietista nutricionista, professor també del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull. L'Andreu ens està parlant dels beneficis d'una bona hidratació. Clar, Andreu, quan parlem d'hidratar-se, ens ve al cap l'aigua, però també les begudes amb edulcorants, els refrescos ensucrats, que també ens venen com molt de gust, no?, quan tenim aquella sensació de set, que certament no tenen gaire bona fama. Això sí, està justificada aquesta mala fama?
Pues mira, de fet, la recomanació que es fa, no, és dir, mira, tu prens molts refrescos, passa't a les versions light i és com un intermig més saludable, no?, perquè la transició a l'aigua no sigui tan dura. Quin és el problema? Que s'està veient, i ara ja tenim diferents estudis, no?, i diferents revisions, que és com que ens agrupen els resultats diferents, és que ja ens diuen que a nivell de l'intestí, d'aquests bacteris intestinals que són molt sensibles als canvis del que mengem, fixeu-vos que s'ha trobat que, per exemple, no, els refrescos light amb sacarina, aspartam, tots aquests edulcorants que estan tan de moda, produeixen canvis a nivell de l'intestí, d'aquests bacteris de l'intestí, que afavoreixen la resistència a la insulina i aquest desordre amb el metabolisme de la glucosa, que és precisament el que volem combatre quan nosaltres recomanem a algú que es prengui refrescos light, no? Llavors, aquestes dades ens alerten una mica de dir, bueno, no cal abusar, no cal aquí fer un missatge d'alarma de zero refrescos light, però aquesta concepció que hi havia, bueno, si em prenc un refresc light ja m'estic cuidant, estan veient que no és cert, no? Llavors, bueno, s'hauria de fer la transició sempre que sigui possible a l'aigua, perquè ja us dic que és molt interessant, i a part l'estudi es va fer amb persones amb sobrepès, no? I es va veure que just feia el canvi contrari al que es vol, no? Una persona amb sobrepès que li surt el sucre pels núvols, vol perdre pes, doncs precisament el refresc li posava, li produïa l'efecte contrari, i la dosi no era molt elevada, no? Llavors, bueno, important tenir en compte que el tema light no significa que sigui saludable.
Aquí
llavors,
està.
Bueno, l'objectiu és l'aigua, no?
Clar, clar, perquè, perdona, perdona, Mercè, si volies dir alguna cosa, però és que molts d'aquests productes, no, que ens venen com a light, de fet, també tenen altres, sí. No? Em sembla que amb tu també ho parlàvem un dia, que tenen, no tenen potser tants sucres, però tenen altres ingredients que són igualment perjudicials, no?
Correcte. I què passa? Que el paladar també s'acaba acostumant, no? Mm. A vegades és el típic que el cafè amb sucre, bueno, ves baixant i ves baixant de sucre i arribarà un punt que el paladar el tindràs acostumat. Què passa amb els refrescos light? Que el paladar mai s'acaba acostumant al gust real que té l'aliment. I això també és un problema, perquè després diem, ostres, que els aliments no tenen el gust que tenien abans. Bueno, és que nosaltres, a nivell de sabors, amb els edulcorants estem emmascarant, no?, molts de sabors aquí, i bueno, doncs és, mm-hmm. és interessant que sempre edulcorar amb el gust que té l'aliment, i els sucres, els edulcorants, no haurien de mai la primera opció, no? Mm. I aquí, de fet, això donaria de sí per un altre tema de com podem afavorir aquest gust, perquè, clar, tenim el paladar molt mal acostumat,
totalment.
No? I, clar, això no té el gust que tenia abans, però, clar, és que estem bombardejats de molts productes que no toquen, no?
Fixa't, Andreu, que ara també estàvem parlant dels tipus d'aigua, no?, d'aquest debat. Quin recomanes tu per quan tenim set, en el moment en què ens hem d'hidratar? Aigües amb alta mineralització o baixa? No direm
si no,
marques, però saps, per tenir-ho
si no
en compte.
Si no hi ha problemes renals, en principi, no, jo, per exemple, utilitzo les de baixa mineralització perquè m'agraden més a nivell de gust, però no hi ha una recomanació clara en gent sana, no? No sé que tingués algun problema de salut. Llavors, bueno, és una mica a gust del consumidor, no?, diguem.
Uh-huh. Ai, Mercè, que t'estaves mirant la teva ampolla.
Jo estava mirant, a veure, estic mirant, Andreu, fixa't tu. El que porta, en aquest cas no direm la marca, no?, però aquesta composició química, i clar, doncs hi ha bicarbonat, calci, magnesi i sodi.
Vale. Aquí, clar, s'haurien de mirar les quantitats.
Però diu mineralització, però, dèbil, eh?
És de dèbil, vale.
Sí, tant, sí, diu baixa en sodi, diu que té un 5,6 mil·ligrams al litre.
A l'Andreu li agradaria aquesta.
Sí, això és
de
baixa.
La seva, sí. És de les seves.
Per tant, sí, estic ben hidratada. Sodi, és que és interessant, ara que em deia recomanació, si una persona té hipertensió, per exemple, pues sí que seria interessant aquest tipus d'aigua, no? Per exemple, el que dèiem de... Hauria de personalitzar una mica la recomanació, no?
Vinga, va, que ja sabeu que amb l'Andreu i també amb la Begoña el que fem és, doncs, aquí a l'Espai La Proteïna ens agrada acabar aquesta secció amb un fals mite relacionat amb la nostra dieta. El d'avui, Andreu, és... De fet, ho hem anat dient ja, no? Però qualsevol beguda va bé per hidratar-nos a l'estiu si volem cuidar la nostra microbiota intestinal?
Pues mira, aquí, Mercè, la recomanació és, ja no només per la microbiota, sinó per la salut i el benestar general, és... Intentem prioritzar l'aigua, de seta o envasada, en funció de la preferència de cadascú, i per hidratar-nos, millor aquesta aigua freda, amb un punt de nevera, perquè, bueno, i tenim aquí algun estudi que realment va millor, no? I no oblidem que l'aigua és una part del 70% per estar ben hidratats, però la resta, el 30% restant, ho hem de cobrir amb molta fruita i amb molta verdura. I això seria la recomanació final de l'aigua, no oblidem l'aigua, però no oblidem tampoc aquest 30% de la verdura i la fruita de temporada.
Doncs Andreu Parados, farmacèutic, dietista, nutricionista, professor del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies, Andreu. Un matí més per estar
un
amb nosaltres.
Un plaer, com sempre.
I com sempre, la Marta, sens dubte, ha pres nota dels teus bons consells. Que tinguis bona setmana.
Molt bé.
Bona setmana.
Estàvem escoltant que ja torna a estar a la peixera, l'Andreu, no?
Clar, ja torna cap a la platja.
A capbussar-se. Oi, qui pogués estar al costat de la platja. Segons, i arribem al punt de 2:15 de dues, petita aturada. Jo només informar-vos que Fraga ara mateix estan 40-41 graus positius. Aquesta onada de calor, i just avui doncs, hem trobat escaient doncs, parlar de, sobre aquest tema. Ens hem de saber hidratar-nos bé. Si t'has perdut algun detall, pots baixar el podcast del programa si entres a radiocel.cat i allà trobaràs doncs, tota la informació, o també t'aconsellem, i ara que arriba l'estiu, que podrem anar a la platja, baixa't l'aplicació de Radiocel Oficial i allà trobaràs també tots els continguts que es fan en aquesta casa. José, marxem a publicitat i alerta amb aquesta crida. De fet, l'Olga Vallejo hi posarà tot seguit la lupa. Es necessiten persones que compten. I direu, com persones que compten? Us ho expliquem ara. És una iniciativa d'Arrels Fundació que vol aconseguir més de 1.000 persones voluntàries per sortir aquest dimecres pels carrers de Barcelona.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 2:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Ho dèiem ara, persones que compten. És aquesta iniciativa de Arrels Fundació que vol aconseguir més de 1.000 persones voluntàries per sortir als carrers de Barcelona, Olga, per encastar a persones que viuen al carrer.
Sí, és una iniciativa que estan duent a terme des de 2016 gràcies a la implicació de centenars de veïns i veïnes de la ciutat, i aquest any doncs volen repetir. Per conèixer tots els detalls, saludem ja en Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació. Molt bon dia, Ferran.
Molt bon dia.
Quin és l'objectiu d'aquestes enquestes?
Bé, l'objectiu d'aquestes enquestes és bastant múltiple, no? Però el principal és conèixer quina és la realitat de les persones que estan al carrer. És a dir, des de fa molts anys, això ho fem des del 2016, una de les coses que vam començar a percebre és que vam passar de tenir percepcions de com podia estar al carrer a saber amb molta fidelitat quina era la situació de les persones, no? Des de que tenen 43 anys de mitjana, de que fa 4 anys i 8 mesos de mitjana que estan vivint al carrer, que no tenen ingressos, etcètera, etcètera. És a dir, molta informació molt important per poder fer propostes més encertades.
Uh-huh. Ara que deies 4 anys de mitjana que estan al carrer, si vareu començar el 2016, ara és possible que en portin 10? O al llarg dels anys ja heu vist que qui està al carrer deixa d'estar al carrer, o un cop hi arribes ja t'hi quedes?
Bueno, veiem molta gent que està de pas i veiem molta gent, com molt bé dius, que s'hi queda, no? I s'hi queda, i quan parlem de 4 anys i 8 mesos de mitjana, estem dient de la mitjana, és a dir, que hi ha gent que porta 10, 15 i 20 anys. En aquest sentit, el que veiem és que hi ha gent molt estancada i aquesta gent és la que hauríem de centrar els esforços perquè no estiguin en casa.
Per quines zones de la ciutat seran aquestes enquestes?
Bé, les enquestes seran per pràcticament tota la zona de la ciutat, especialment pel centre, Ciutat Vella, Sant Martí, Eixample, Sants, totes aquestes zones, perquè són les zones on hi ha més persones dormint al carrer.
Serà la nit del 15 al 16, per tant, de dimecres a dijous. Començarà dimecres a les 11 de la nit. Teniu una previsió sobre la durada?
Bé, la durada dependrà molt de la participació dels voluntaris, també, perquè quants més voluntaris siguem, més ràpides podran fer aquestes enquestes. Llavors, normalment calculem entre unes 2-3 hores, depenent de la zona, de les enquestes i insistim, del nombre de voluntaris. Això és molt important, que tothom qui pugui participar.
Doncs esperem que la gent s'animi. Només s'han d'inscriure a la web, que és www.arrelfundació.org, i ja s'hi van directes, /persones que compten, on hem vist que podem anar-hi sols, en parella o en grup. Quins són els requisits per poder participar-hi?
Bé, els requisits bàsicament és, primer de tot sempre diem amb moltes ganes de conèixer aquesta realitat, perquè a part de fer una tasca de col·laborar amb aquesta informació, també és una aproximació a aquesta realitat de vegades tan llunyana i alhora tan propera. Però sí que necessitem persones que siguin majors d'edat, que puguin estar caminant doncs unes 2-3 hores, és a dir, que tinguin un mínim condició físic, perquè no tinguin cap condició especial, i sobretot que amb moltes ganes de conèixer aquesta realitat i de donar un cop de mà.
Com tu dius, una realitat per la majoria desconeguda. Segur que hi ha gent que ens està escoltant i diu, és que a mi m'agradaria fer-ho, però em fa por. És una realitat que ens queda tan lluny, no? Aquesta gent que sempre diuen que passem pel costat i ni tan sols els mirem. Què li diries a qui està una mica indecis?
Bueno, la por està, no és absolutament cap problema, perquè precisament una de les coses que diem a les persones que fan el cens, precisament, o a les enquestes, és sobretot que no vagin per llocs foscos, i que si en algun sentit hi ha un grup molt nombrós, però senzillament es passa i no s'hi va tranquil·lament, i després que sempre ho faràs en grup, sempre ho faràs amb grup de 2, 3, 4 persones, i sempre estaràs en contacte amb tota la coordinació dels equips de coordinació, que fan una feina espectacular. Però en aquest sentit, la por, si algú té por, els diríem que no tinguessin en compte això, perquè se'n donaran en compte que no hi ha absolutament cap risc, al contrari, serà una experiència molt enriquidora.
Dèiem que necessiteu uns 1.000 voluntaris. Si sobrepasséssiu amb escreix el nombre de voluntaris, és possible que organitzeu una segona nit d'enquestes?
Bé, és difícil sobrepassar el nombre, perquè la veritat és que costa molt arribar a aquesta xifra, perquè ara tenim els mínims per fer-ho, necessitem més gent per poder-ho fer amb escreix. No farem una segona nit, perquè la logística és molt complexa, el que sí que volem és fer-ho en una nit, i quanta més gent s'apunti, aquesta sensació sovint que tenim, bueno, doncs per una persona no passa res, en aquest cas es podem assegurar que sí que passa molt, perquè és que podem fer que tot sigui molt més àgil i ràpid.
Doncs esperem que tothom s'apunti. www.arrelsfundació.org/persones-que-compten. Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Vuit minuts ja que passen de 2:15. Després de posar la lupa a l'Olga Vallejo, amb aquesta interessant iniciativa, nosaltres que animem doncs, a tota aquella gent que s'ho estigui pensant, que ho faci, perquè val molt la pena col·laborar concretament entre d'altres fundacions, però amb Arrels Fundacions, i aquesta tasca que, recordem-ho, serà aquest dimecres, no?
El dia 15, a partir de les 11 de la nit.
Per cert, Eva Cervera, que ets la nostra àngel de la xarxa. Com Hola. Estàs? Bon dia.
Bon dia.
Ai, Déu meu, que tens el guió carregadet de temes avui, no?
Sí.
Va, anem fent feina. Quin és el primer?
Doncs mira, el concert de Manuel Carrasco a Sevilla. I és que ha sortit a la premsa i a xarxes perquè va batre el rècord d'assistència en un concert a la Cartuja, sí? Més de 74.000 persones. Però també, i sobretot, per aquesta emotiva dedicatòria en ple directe.
Elena Huelva, una amiga que está luchando. Mandémosle toda la fuerza a ella y a toda la gente que está peleando. Por ellas y por ellos.
Recordem, Elena Huelva és una jove sevillana de 18 anys, a la qual en fa 3 li van diagnosticar un tipus de càncer, i ella no s'ha enfonsat, ha il·lustrat la seva lluita a través de les xarxes socials i ha escrit un llibre que es diu Mis ganes ganen.
De fet, la vam entrevistar aquí, no,
sí?
A l'Elena? O sigui,
sí?
Va estar amb nosaltres.
És veritat, que ens va dir, entre moltes altres coses, que l'actitud i el com et sents és molt important. Potser per això s'ha convertit com en una icona de la lluita contra el càncer i de molta gent en la mateixa situació. Doncs dissabte a la nit, el concert de Manuel Carrasco de la gira Hay que vivir el momento, ella hi era entre el públic, El cantant andalús la va tenir molt present en cantar la cançó Mujer de las mil batallas, que així va sonar en directe.
Tomàs, és tan bona aquesta cançó?
Sí.
Molt bé, i aquesta, clar, entenc que no, dedicadíssima a l'Helena.
Clar, va ser molt emotiu. Helena, la seva germana i moltíssima gent ha compartit vídeos del moment. Ella, a les espatlles d'algú, tothom cantant la cançó i tothom mirant-la, com donant-li força, no?, amb la música, amb les paraules, per continuar amb la seva lluita. I ella, evidentment plorant de l'emoció.
Però, de fet, la cosa no ha quedat aquí, perquè Instagram ha publicat una fotografia, no?, abraçant Manuel Carrasco.
Sí, sí, una fotografia abraçant-lo amb aquest text. Una vez más, eres capaz de emocionarme. Las lágrimas me caían, como no, si delante de más de 70.000 personas me dedicas una canción tan especial. Y todos empiezan a cantarla mirándome. Gracias siempre por todo.
Va, i si et sembla, ahir, de fet, ho comentàvem abans a la taula de redacció real, que era el dia del doblatge, no? I també va sortir doncs, un gran vídeo, no?, amb tots els grans dobladors de casa nostra, que són un fotimer.
Sí, un vídeo de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya que reivindica el doblatge i reclama, en el cas del català, un nou conveni. El van publicar ahir i al vídeo surten alguns dels actors i actrius més representatius del doblatge i els seus personatges.
I si et sembla, si bé acabem amb música, més música?
Vinga.
Que seria l'Àngel de la Xarxa, però en aquest cas hi ha l'Àngel de Rosalía. Parlant en català.
Raúl Alejandro, bueno, sí, una mica macarrònic, però sí.
Home, però l'acceptem, no? És la parella de Rosalía.
L'acceptem, és la parella de Rosalía, és de Puerto Rico, i a un concert aquest cap de setmana aquí al RSD Stadium, doncs li va dedicar una cançó, va dir "Por ti, Rosalía, mi amor, te amo", i a més va parlar en català.
Doncs, doncs molt bé. A Raúl Alejandro, que també va dir això, no?, que ell és gairebé ja català, no?, diria.
Que Barcelona és la seva ciutat.
Que Barcelona és la seva ciutat.
Sí. I viu a propet, també, de Barcelona. Es van comprar una casa, no?
A Manresa.
Ara.
No, va ser Manresa. Que hard, que moltes gràcies.
De res.
I va, que per cert, el sorteig de cada setmana estarem pendents d'alguna... Ens dones alguna pista aquesta setmana?
Vinga, potser demà... Sí? Twitter i Instagram del programa, esteu atents.
El matí està per endur-te aquesta nova cistella, que també et pots endur
la
cistella.
No, la cistella és un altre assumpte.
Però els Àngels de la Xarxa ja sabeu que cada setmana sortegen una entrada doble per visitar la Sagrada Família per dins. Què, Harker?
Tard, que anem tard.
I quina era la freqüència?
Doncs que avui hi ha una màquina que celebra el seu dia internacional i en aquest cas és la màquina de cosir.
Ai. Ah!
Fixa't.
Mira que era fàcil.
Jo em sembla, Olga, que no has sentit la segona pista, perquè ja era força indicativa.
No l'he sentit.
Ai. I què? Hi ha hagut gent que l'ha encertat?
Home,
no?
I tant.
Sí?
Bé, per WhatsApp, avui més que per correu electrònic.
Més participació per WhatsApp. Bé, nosaltres que ho celebrem, però t'hem de dir que demà tens una nova oportunitat per endur-te aquesta magnífica cistella que provo. Ui, que d'aquí res, ja està aquí. Ignasi Miranda, que ja el tenim novament a Ràdio Estel. Doncs ja sabeu que d'aquí res l'Ignasi ens posa el dia amb les principals notícies en clau religiosa pel que fa a l'actualitat, i al punt de les dues una cita amb l'actualitat general amb en Joan Trias i l'Estel Migdia. Que acabeu de passar, noies, i també els nostres oients, un fantàstic dilluns. Vinga, va, que això ja està fet, eh? I demà, si en vols més, a partir de les 8, aquí al matí a Ràdio Estel, t'esperem al Pol Mercè i després tota la colla del magazín. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Thank you.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.